Doncs clar, si jugaven, doncs, van fer doncs, un paper de 50-50, no li posarem un 5, li posarem un 6.
Mm. I ràpidament, que ja s'està menjant el temps, comencem el sènior masculí B.
El sènior masculí B els hi posarem un 9,9.
Carai!
Perquè esperem que el 10 el faci la pròxima temporada, no? Mai se pot posar, mai es pot posar en 10, no?
Estem parlant del B, eh?
No de la... Ah, del B, perdó.
Ja m'estranyava.
Del B li posarem un 5,5.
A l'A, doncs seria aquest el...
Un 9,9.
Un 9,9.
Exacte. L'excel·lència hi és, però un 9,9.
Un 9,9.
Els ha faltat un 0,1.
Bé, i acabem aquest repàs de notes, acabem aquestes notes, aquest butlletí de notes que fem amb el CERT Tenis Taula.
El Club Tenis Taula Serra Escala... Malauradament, els hi posarem un 3. Perquè han baixat, han aconseguit 6 punts en tota la temporada, però aquests 6 punts, Joan, van ser a la primera volta. A la segona, jornades blanques. No han pogut sumar cap punt. Llavors, un 3.
Molt bé, Ivan, doncs avui uns esports express que hem pogut fer. Gràcies per ser aquí, per venir doncs, a posar aquestes notes, i gràcies per estar tota aquesta temporada, perquè saps que aquesta setmana acabem.
Em pots posar notes, si vols, també?
No, jo la nota sempre saps que és la millor. Perquè avui hem tingut moltes bones converses aquí d'esports, i jo la nota és l'excel·lència, vull dir que puguem parlar amb tu.
Encara me'n recordo del qüestionari aquell que em vas posar molt a prova, eh?
No,
però vam salvar-ho, eh?
Molt bé, per això. Ivan, gràcies per tota aquesta temporada, i esperem de continuar doncs, la temporada que ve, que tinguis bon estiu.
Vinga, igualment, i que tinguis bon Sant Joan, perquè també serà Sant Ivan.
Ah, sí, és veritat, doncs vinga,
sí, que...
ens felicitem mútuament.
Vinga, va, que vagi molt bé.
Perfecte, Ivan,
bon estiu.
Moltes gràcies. Vinga, ràpidament, doncs li donem gràcies a l'Ona, que ens ha deixat uns 2 minutets, i ara ja li donem el relleu. Demà hi tornem, adeu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dilluns 15 de juny encetem nova setmana i ho farem amb la mirada posada en la plana internacional, perquè Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi als atacs i reobrir l'estret d'Hormuz. Està previst que l'acord es firmi a Suïssa aquest divendres 19 de juny, moment en què se n'explicaran tots els detalls, que encara no s'han fet públics. L'entesa, però, va més enllà d'un alto al foc, segons ha explicat el primer ministre del Pakistan, país que actua com a mediador. Ambdues parts s'han emplaçat a negociar un acord de pau definitiu en un període de 2 mesos. Unes converses que, segons el ministre d'Exteriors nord-americà, començaran després que s'alliberin els fronts iranians congelats en bancs estrangers i s'aixequi el bloqueig als ports iranians, permetent altre cop el flux de vaixells per l'estret. L'anunci de l'acord d'alto el foc s'ha fet hores després que Israel hagi posat en perill l'entesa entre ambdues parts amb un bombardeig a Beirut i també després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu hagi afirmat que, malgrat l'acord, Israel continuarà ocupant el sud del Líban. El país es desmarca així d'un acord que considera que no el vincula de cap manera. Una postura que pot fer perillar el pacte entre Estats Units i l'Iran, ja que aquest preveu la fi immediata i permanent de les operacions militars als dos fronts, inclòs el Líban. En aquest sentit, el president nord-americà Donald Trump s'ha mostrat enfadat amb Netanyahu, de qui ha dit que ha perdut el cap. Per part dels principals líders europeus, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat l'acord anunciat entre Estats Units i Israel, però ha apuntat que la pau al Pròxim Orient no serà possible mentre el Líban continuï en flames. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim, amb en Sergi Corral, que avui analitzarà la relació entre l'arquitecte Antoni Gaudí i la natura. Després de Drets de Butxaca, en Jan Botí ens parlarà de quins són els nostres drets als jutjats i al carrer, en cas que una gent ens vulgui identificar. I tot això ho farem amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local avui amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé, un dilluns més.
Un dilluns més.
I ja en queden pocs, eh?
Nada nuevo bajo el sol, però potser lo nuevo és el sol, perquè amb la calda que es fa per
exacte.
Aquests dies...
Això sí, tornem a tenir bones temperatures, no, Sergi?
Bones... Lo de bo i dolent en àmbit meteorològic és molt discutible, com en, suposo, com en altres coses de la vida.
Sí, exacte. Sí, sí.
Sí, ja...
És molt relatiu, no?
És molt relatiu. Ja ho deia Einstein.
Exacte.
I també deia allò de les coses infinites, de l'univers i l'estupidesa humana, que és una frase molt guai, perquè els telediaris de cada dia ens ho van confirmant, això, sobretot el de l'estupidesa humana.
Totalment.
Molt
però
bé.
Som-hi, va, anem a l'escala.
Anem a les notícies locals, i no sé si saps que d'aquí poc més d'un any hi ha eleccions municipals.
Home, i tant, 2027, ja les tenim allà a l'òrbita.
Si no vaig errat, són el 23 de maig.
23 de maig?
Sí, no vaig equivocat, perquè em confong amb les dates d'aquesta mateixa setmana, com per no les d'aquí un any. Però bueno, 23 de maig del 27, eleccions municipals. I això vol dir que els partits ja comencen a moure els engranatges, a preparar la... Seria la pre-campanya, no?
Agafant posicions, podríem dir,
la
no?
La cursa electoral, que queda molt esportiu i molt de dilluns. Va.
Exacte.
Aquí l'Escala, per exemple. Eva Trias es postula com a primera alcaldessa de l'Escala.
Carai.
Es presenta, com a alcaldable per Alternativa per l'Escala en les eleccions municipals de 2027. La líder d'Alternativa, com dèiem, aspira a ser la primera alcaldessa del municipi, perquè recordem que l'Escala encara no ha tingut cap alcaldessa.
Això és fort, eh?
És fort, és gravíssim, com deia aquell.
I
en l'acte de presentació, la líder de la formació va definir la proximitat, la transparència i la coherència com els pilars bàsics d'aquest nou repte electoral.
Per tant, veurem una mica en detall, no?, com va anar aquest acte de presentació
van
de la seva candidatura.
Van assistir més de 200 persones, 220 escaig, o sigui, i en resumides comptes, hi havia molta gent.
Home, sí, ja és un partit que ha anat agafant força aquesta última legislatura, veurem
com
encara, exacte, com encara la següent.
Doncs va, parlem de pesca, perquè el canvi climàtic, la sobrepoblació de tonyina i la variabilitat dels preus, els principals reptes del peix blau. Això s'ha posat sobre la taula en una, valgui la redundància, en una taula rodona organitzada per Premsa Ibèrica avui al Maram de l'Escala.
Vale?
El municipi és líder a Catalunya en la pesca d'encerclament, tant en volum com en facturació, gràcies a l'autoregulació dels mateixos pescadors que ha permès mantenir en bona forma el calador, o els caladors de peix blau.
Per tant, veurem una mica què s'hi ha cuinat, no?, en aquesta taula rodona.
Què s'hi ha pescat, què hi ha pescat en aquesta taula rodona. Perquè ja sabem, pescadors, polítics, tècnics, una mica el que és a taules rodones, que hi ha una mica de cada, de cada casa.
Bueno, també està bé, no?, per tenir les diferents perspectives sobre, sobre el tema.
Sempre, sempre i tota la vida. Va, una prèvia, si això, si lo de les eleccions era una precursa electoral, això és una prèvia també, no sé si saps que aquí el Dia del Carme, el 16 de juliol, és l'homenatge a la bellesa.
I tant.
Aquest any, aquest 16 de juliol, serà el 75è aniversari d'aquest homenatge a la bellesa.
Per tant, les persones que poden accedir ja en aquest homenatge, que són a partir dels 75 anys, van néixer l'any en què això va començar, eh?
Exacte. I es poden fer les inscripcions per participar en aquesta festa. Inscripcions que ho poden fer del 16 de juny al 6 de juliol. D'acord? I poden participar persones de 75 anys o més i que hagin estat apadronades a l'escala en l'últim any.
Per tant, obertes les inscripcions, eh? Si algú ens està escoltant i vol participar, sàpiga que ja, ja es pot inscriure.
Això mateix. I parlem del que ha estat la sisena rua del Carnaval d'estiu. Carnaval nocturn, en aquest cas, que ha plegat 6 colles escalenques i 5 carrosses. Ha fet el recurt invers respecte a altres edicions, recordem Ave Maria, Passeig de Mar, Fins a l'Univers, i ha estat encapçalat per la Batuscala, s'ha seguit de 5 carrosses temàtiques i, com dèiem, el Cercavila va començar per l'Avinguda Ave Maria, va passar pel Passeig Lluís Albert i va finalitzar a la plaça de l'Univers dels Riells.
Una nova edició d'aquest Carnaval d'estiu que ens permet allargar una mica aquesta faràndula que fem, eh?
Sí, i que s'assembli més en temperatura al de Rio, potser.
També, també.
Perquè això de fer-ho al febrer és poc... el clima de febrer és poc tropical.
I les disfresses a vegades llueixen poc, segons quines,
eh? Exacte, i en aquelles dates la gent passa fred i ara no, i...
Exacte, i a més aquí li permet fer-ho a la nit, no?, que hi posen llumetes a les carrosses. Té un aire diferent.
Jo, és més, si un any no el fan al febrer i el fan a l'estiu, tampoc passa res, eh?
Mira, veus, podríem fer una proposta de canviar la data.
Canviar, eh? Les coses estan per canviar-les.
Exacte.
Va, i en esports ja s'ha donat punt i final aquesta cursa d'embarques voladores de Fórmules 1 del mar.
Home, que ens és... ha tingut tota la setmana pendents,
tota,
del que estava passant.
Tota la setmana. Algun dia podien navegar, altres no, la tramuntaneta... Bé... doncs el campionat d'Europa de la classe Moth ja té campió, que és el francès Enzo Balenguer, que ha guanyat 8 de les 11 proves disputades i ha revalidat el títol europeu que ja va guanyar l'any passat al llac de Garda, a Itàlia.
Carai, per tant, repeteix el podi aquest noi.
Podríem dir que és el dominador, eh? El Tadej Pogacar de la Fórmula 1 del mar.
Exacte.
Podríem dir, amb el permís de l'Ivan García, evidentment. Va, i en terreny meteorològic hem de dir que ple estiu.
Ple estiu, ja,
sol, calor, mosques i mosquits.
Sol, calor, mosques i mosquits.
Podria ser el titular del dia.
Les mosques i els mosquits no caldrien.
No, però hi són, eh?
Ja ho sé.
Hi són, eh? Quin dia va ser? El dia de la corrua de Carnaval, que jo necessitava una miqueta de tranquil·litat i calma, vaig baixar a pescar una estona allà entre les dues pilones de la punta.
Sí.
I només em van picar els mosquits. Hi havia cada núvol, un núvol de mosquits.
Imagina't.
Impressionant. Jo volia tranquil·litat i a les punteres de les canyes també hi va haver-hi tranquil·litat, perquè no va picar ni Cristo. Però vaig constatar que hi havia molts mosquits.
Déu-n'hi-do, sí, sí, hem de començar a agafar el repel·lent, i portar-lo sempre a sobre per si un cas.
Pues això, calor de ple estiu, cel serè, règim de marinades i aquesta tarda alguna nuvolada més cap a muntanya, cap a l'interior.
Per tant, de moment tenim uns dies assolellats, eh?
Total, i la calor que anirà més, eh? Sembla que ja de cares a finals de setmana i sobretot per Sant Joan... es començaria a preparar tela marinera.
Per tant, prepareu banyador i xancletes i tothom a la platja.
Tothom a la platja.
Doncs vinga, Sergi, moltes gràcies. Ens omplíem tot això al punt de la una.
Al punt de la una.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui de què ens parlaràs?
Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, millor dit, un savi, un geni, un il·luminat, van il·luminar moltes coses l'altre dia, l'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
Sí, 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 ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són de un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
Home, i tant.
Que és la senya o una de les senyes d'identitat de la seva obra. De la seva obra, eh? Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
Ah, carai!
I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se allò de contemplar el paisatge.
Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot molt quadrat, i tot molt alemany, no? Podríem dir. Ell no. Ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes. Perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
Exacte, t'anava a dir, línia recta no hi ha,
Gaire línia recta no hi ha. Ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on ha? Per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar, sobretot, resistència a les estructures.
Ah, carai.
I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no?, que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos, Ona, en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines, eh?
Sí.
Geologia, botànica i zoologia.
Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
Sí.
Doncs això és estar en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres, i un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
Gaudí s'asseia allà, caien com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
Que és molt característica, no?
Que és molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta. En cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
Per tant, és tot d'aquí del territori,
Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient.
Sí.
I tots són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
Som-hi.
Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família. Que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així. L'interior del temple serà com un bosc. Els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família.
Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa. Doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. L'olivera.
L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt, 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 molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també. També hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicenç, però també el fa servir al Capritxo de Comillas, a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. I l'heura està present també en ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el decurs de l'any.
Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada,
De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells, aquí a Catalunya
aquí
no massa.
Sí, aquí no hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Parc Güell. Tornem al Parc Güell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles, fogasses, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
Per tant, tot una barreja, no? Aquí,
tot una barreja.
Animals, plantes, una mica de tot.
Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
Carai.
Que és una mica... Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir. Però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de l'Ia.
La façana de la Sagrada Família hi ha tantes coses per veure, eh?
Hi ha de tot, és com... Sí. És una mica allò com la Trece Rue del Percebe, i hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum. I el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquesta diverses toc de llums a l'interior del temple.
Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
La llum, i l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
I per continuar com cada dilluns, és moment del Mondo Sonoro del DJ Bigut.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Repeat up and start again. Ho estripem i comencem de nou amb Edwin Collins. Una figura fonamental del pop britànic format a Glasgow a finals dels anys 70 amb Orange Juice. Aquest és el tema Repeat Up. I celebrem que torna aquest 2026 amb la gira de Testimonial Tour.
When I first saw you, something stirred within me. You were standing sultry in the rain. If I could have held you, I would have held you. Rip it up and start again.
Repeat up and start again. Els Orange Juice amb aquest tema de 1982. Sí, avui celebrem aquest retorn de Edwin Collins, el líder d'aquesta banda formada a Glasgow, des d'Escòcia fins a les vostres orelles. I passarà el proper mes de maig per la sala Nau a Barcelona. El 5 de maig, Edwin Collins ens presenta Nation Soul Speaking to Nation, editat el passat 2025, tot una declaració de principis per a la nostra pau mental i mundial. I aquí escoltem ja el tema Knowledge d'aquest recent àlbum de Edwin Collins.
I was trying awkward anyhow. I made it count. That's the point. Keep on going. It's the same for everyone.
Calenes a l'Aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
Doncs això vol dir que una situació en la que, doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atura i us diu, escolti'm, bona tarda. Que es pot identificar vostè, si us plau? Aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer, i comencen els dubtes. Ostres, he de portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. No? Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs, i poder exercir, doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
Perfecte. Doncs som-hi. On està regulat tot això?
Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa, que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei, doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etcètera, etcètera. I ens parla també, doncs, de les identificacions i què passa, doncs, fins i tot, doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer, no? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria, una llei que va aprovar el Partit Popular i que el govern va dir que derogaria, han passat 7 anys i no l'han derogat. Com a punt pels nostres oients.
Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
Continua vigent, sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
Vinga, a veure, aquesta normativa, no?, i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. estan a partir d'aquesta edat, és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos que amb el DNI? Segurament poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document.
Sí, sí. Sí, dels dos que he mencionat.
Perfecte. Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
Clar, a veure, si passa la senyora Conxita al traser i diu, escolti, vostè, ensenyi'm el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat, dels cossos i forces de seguretat, tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
I poden fer-ho en qualsevol moment?
A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària. Perquè això a vegades ens hi hem trobat, no?, de que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones, doncs, de determinats trets físics, no?, més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no?, perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici, o una evidència, que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti, doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una motivació.
Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
No pot ser-ho, no pot ser-ho.
I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no? Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per identificació. Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que a sobre m'hi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Escolta'm, calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. Si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos. Però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, ara parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
Ens poden escorcollar. És una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern i superficial, fins i tot, no? Si té indicis, com deia, de que duem a sobre o que portem objectes prohibits, perillosos, o que, no ho sé, per exemple, alguna substància il·legal. Això pot ser, això pot ser. Ara bé, s'ha de fer aquest escorcoll amb la menor intromissió possible en el nostre cos. I tenim el dret que qui ens faci aquest escorcoll, si és pertinent, sigui algú del nostre mateix sexe. Tant, un home, si ets un home, una dona, si ets una dona. Per tant, i si requerís treure's la roba, segurament a la via pública això no passi, però en un aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No se'ns pot vulnerar la intimitat, malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades, fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta'm, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí, sí. És a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè mm-hmm. clar, no ho has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant és, en certa manera hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera mm-hmm. en la qual doncs poder-te defensar i acreditar, escolti'm, aquesta persona va fer això, això i això, ja, si no, no mm-hmm. ho podem fer.
I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no? La negativa, identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu uh-huh. que pot comportar multes i, com deia, fins i tot, si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, compte, tranquil·litat, i fem el que se'n sol·liciti.
Uh-huh. Mantenir la calma, no?, sempre.
Exacte. Però, suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté, uh-huh. i la cosa s'ennegreix, i es posa lletja, i acabem detinguts, i fins i tot, no?, en cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. Té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici. Mm-hmm. Això ho hem sentit tots.
I tant.
Això, que és, se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, Molt peliculero, molt fet servir, mm-hmm. molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units... Aquí, doncs, té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. Mm-hmm. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que, malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val? Mm-hmm. Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
Clar, exacte, quins són aquests drets que tenim?
Doncs en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat. Uh-huh. Tenim dret a un advocat i en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú doncs a qui recórrer, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència uh-huh. d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria, no ens la poden denegar. Mm-hmm. No ens la poden denegar.
Reclamar-lo, si no el tenim.
Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que així sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment està a l'aguait de veure si es compleix o no es compleix. Mm-hmm. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc, o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra, fins i tot, de poder-ho certificar.
Mm-hmm. Quin altre dret tenim?
Aquest dret a guardar silenci. Això ho hem sentit moltes vegades. Com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, mm-hmm. perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols. Això ho hem vist molts cops. O només respondré preguntes del meu advocat. Uh-huh. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. Uh-huh. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts, l'acusació, la defensa, tant s'abandona. Però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Uh-huh. Compte amb això, perquè si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Uh-huh. Tant, poca broma.
No, és important tenir-ho present, això.
No, i que sembla que no, però... Pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu doncs estaves allà circumstancialment i et criden, escolta, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriosos. El jutge ho recordarà. El jutge dirà, escolti, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etc, etc. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé, doncs, que et soni.
Exacte, d'anar-ho recordant.
I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge hi ha una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs, bueno, si no entens el castellà, o, pel fet de ser Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
El lletrat, el teu advocat?
El teu advocat o el jutge?
El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli. Uh-huh. Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. Uh-huh. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a... no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni, en un judici, i era a Catalunya i ell va dir, escolta, jo vull declarar en català. El jutge va dir, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici perquè, clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolta, jo vull declarar en català, és un dret que tinc, i per tant, bueno, i va declarar en català, i van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha una qüestió legal
que ja ens entenen, no?
Es dilueix, exacte.
Doncs,
però el dret a la informació és important, perquè això passa en judicis, no? Ara també hem tingut al llarg de tot aquest any un judici bastant mediàtic, el judici del cas Pujol, on tota la defensa, que molts advocats, perquè hi ha moltes persones implicades en la causa, deien, escolti'm, és que malgrat vostès, sí, han fet un llistín, un numerus clausus de delictes, jo encara no sé de què se'ns acusa, no? Fins i tot es va citar a declarar a una senyora que s'havien equivocat del nom. I va dir, escolti, és que jo soc professora i m'han citat vostès aquí i no sabien ni per què, no? Vull dir que a vegades la justícia fa coses d'aquestes i, per tant, que la informació estigui ben endreçadeta i sapiguem què fem. I que és un dret fonamental. Jo no em puc defensar d'una cosa que no sé que existeix, que no sé quina és. Com articulo una estratègia jurídica si no sé què exactament? No, escolti, blanqueig de capitals, vale, molt bé, però què he fet? No, clar, vostè sabrà... No, què he fet? Clar, això és molt important.
Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
Perfecte. Doncs, a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport, que no sol ser el més habitual, i si no, sapiguem que la policia ens pot dir, escolti, doncs acompanyi'm a comissaria, i jo l'identificaré per vostè, no pateixi, màxim 6 hores. Si no hem fet res mal fet, no hem de patir. I si ho hem fet, doncs escolti, cadascú ha de saber el que fa. Segon punt, tenim dret a no declarar-nos culpables. Frase nord-americana, de judici, de cop de martell del jutge. Perquè, cert, hi ha molta gent que té aquest neguit, aquesta por, de que si davant del jutge hi ha silenci, és que estic amagant alguna cosa. No, simplement, potser s'ha escollit que la millor estratègia per no dir coses que no corresponen, no perquè hagis fet res mal fet, sinó perquè potser la persona no sap desenvolupar... Escolta'm, tens dret a no declarar contra tu mateix. Val? Per tant, això és important. També davant de la policia, També davant de la policia, perquè la policia fa atestats, la policia fa informes. Per tant, tens dret a no dir res, perquè si no tot allò després ho poden fer servir.
Clar, en contra teva. A vegades has de vigilar, no?, amb què dius.
Exacte, més val tenir la boca tancada. Fins a parlar amb l'advocat, boqueta que tancada. Allò és la recomanació que faria. I finalment, sí que hi ha un mite, no?, un mite que és una mitja veritat. Una mitja veritat, no? Que és això de que, és que si em toca un advocat d'ofici és pitjor. A veure, pitjor. L'advocat d'ofici que et tocarà segurament també està exercint en la seva esfera privada. Clar, què passa? Les condicions, i aquí faig una reclamació doncs, a les persones que conec del sector, estan mal pagats. Per tant, clar, és cert, i no crec que això els porti a fer malament la seva feina, però estan en una situació de tensió, de més tensionament, no? Per tant, jo aquí faig una crida a la millora també, no?, de les condicions dels advocats d'ofici, perquè el dret a la representació amb un advocat és un dret fonamental. Per tant, això ha d'estar en les millors condicions. Juguem la vida, el futur de la vida de moltes persones. Uh-huh. Aleshores, no és pitjor un advocat d'ofici. És un professional que té els coneixements en la matèria i, per tant, doncs, es desenvolupa com correspon. Ara bé, s'han de millorar les condicions dels advocats d'ofici i d'aquesta manera segurament també trencarem una mica amb aquest mite perquè destensionarem. En general, la justícia, que està molt tensionada.
Doncs mira, amb aquesta reivindicació laboral pels advocats d'ofici acabem el programa d'avui, Jan. Moltes gràcies per descobrir-nos aquests drets que tenim al carrer i al jutjat. Ens retrobem un altre dia a Drets a Butxaca.
Ens retrobem el proper dia i recordeu, el DNI sempre a la butxaca, igual que els drets.
Quan per mi sigui la terra i jo sigui per tothom i ens anomenem nosaltres i no ens quadri cap més nom, jo cantaré cançons per tot arreu. Jo cantaré cançons pel meu poble. I jo diré, és ara, amics, és ara. Com més endavant camines, més s'eixample l'horitzó. Quan entre els homes no hi hagi cap esclau ni cap senyor, jo cantaré cançons de llibertat. Jo cantaré.
I amb Més ara, amics, és ara, de Jaume Arnella, cantat per Fetus. Arribem al final del programa. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
que m'abraci el teu record en els dies de lluita. Que me'n recordi de tu quan miri a l'horitzó. Que ningú segui el teu lloc en els dies de pluja.